Són les 8 del matí. I com sempre us diem, bon dia des de Pals. Deixeu-me que us posi aquest àudio.
¿Quién ha conseguido que por primera vez estemos leyendo que los independentistas pueden dejar de sumar en unas elecciones? Mariano Rajoy y el Partido Popular. ¿Quién? ¿Quién ha hecho que hoy por hoy Esquerra Republicana de Cataluña, el PDeCAT no, porque ya no son el PDeCAT, el Junts per Catalunya y el resto de los independentistas no tengan líderes porque están descabezados? Mariano Rajoy y el Partido Popular. ¿Y quién está mandando a la liquidación al independentismo? Mariano Rajoy y el Partido Popular.
Doncs, em sap greu, però va ser que no. El Junts per Catalunya ha guanyat les eleccions al Baix Empordà i ha quedat en segona posició a la resta del país, però sumant els seus diputats amb Esquerra Republicana, és a dir, si es repetís la fórmula de Junts pel Sí, l'independentismo descabezado tornaria a tenir majoria absoluta al Parlament de Catalunya. Per altra banda, el que sí ha quedat descabezado és el Partit Popular, que, com ha dit ella d'això de Junts pel Sí, que ja no se le conoce o no se... Bé, en qualsevol cas, que el Partit Popular ha passat directament al grup mixt al Parlament, ja que ha passat de 10 a 3 diputats. Això és el que va passar, de manera molt resumida, ahir a la nit. Però van passar més coses. Per exemple, en clau del Baix Empordà, Junts per Catalunya ha guanyat en pràcticament tots els pobles de la comarca, inclosos els que eren governats o els que són governats des de les alcaldies per part d'Esquerra Republicana, és a dir, Junts per Catalunya li ha donat una volta en relació amb les, en el que serien, això sí, les darreres eleccions municipals. Hi han moltes altres claus que us anirem explicant al llarg del supermatí d'avui. Són les 8 del matí, 2 minuts, esteu escoltant el supermatí de Ràdio Capital just el dia després de les eleccions del 155. Eleccions que, com sabeu, van venir imposades pel govern espanyol, eleccions que, teòricament, havien de servir per restablir, des de la perspectiva d'aquest article 155, havien de restablir l'ordre i la democràcia, i el que han fet ha estat restaurar la majoria absoluta independentista. No només això, sinó que des de la banda de la resta de partits polítics no sumarien una majoria alternativa a aquesta majoria independentista. Per tant, hi haurà moltíssima tela per tallar durant les properes setmanes. Ja hi ha altres veus a la resta de l'Estat que estan demanant la dimissió del president del govern espanyol, precisament per això, perquè per la via del 155 va destituir un govern que per la via del 155 ha tornat a reforçar a partir d'aquesta majoria. 70 diputats és el que sumen Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, sumats també als vots, cas que tot fa pensar que siguin, cas que s'assumessin amb la CUP. En qualsevol cas, com us dèiem, ho anirem explicant al llarg del supermatí d'avui, que comença ara i que s'allargarà fins que siguin les 9 o fins que faci falta. Són les 8 del matí i 4 minuts. Bon dia a tothom.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguem, el que repassem abans de començar, la previsió del temps.
Bon dia, Miquel. Avui ens despertem amb una jornada amb núvols prims, amb vent de tramuntana i amb temperatures entre els 6 i els 15 graus. A la tarda arribaran més núvols, però sense deixar-nos precipitació. El cap de setmana es presenta tranquil, amb un dissabte i un diumenge assolellats i amb temperatura entre els 4 i els 14 graus.
Gràcies, Martí. Doncs esperem a veure com evoluciona també aquesta previsió meteorològica, a veure com evoluciona el temps durant aquest cap de setmana. De moment us podem dir que, si fa no fa, estem a una temperatura aproximada d'uns 4 graus positius. 8 i 5. I la manera que nosaltres tenim de començar, com sempre, el repàs a l'actualitat de casa nostra en clau local, el fem amb en Toni Sellas. Toni, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
També amb la Sílvia Pedret. Sílvia, bon
Hola,
dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Ho fem els titulars.
Junts per Catalunya és la força més votada al Baix Empordà en les eleccions al Parlament, amb més d'un 34% dels vots. Esquerra Republicana s'endú prop d'un 23% i Ciutadans un 20,5%. La resta de llistes queden molt per sota.
Per municipis, Junts per Catalunya també és la llista més votada a les poblacions amb més habitants, com Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, la Bisbal o Torroella de Montgrí. Ciutadans és segona força a Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols.
La participació electoral al Baix Empordà s'enfila fins al 80,75%. A les eleccions del 2015 va ser de prop d'un 77%. Han votat 58.935 persones.
La Guàrdia Civil inclou el cantautor de Verges Lluís Llach i el palsenc Agustí Alcoverro, vicepresident de l'ANC, en un nou atestat en la investigació per sedició. La policia espanyola menciona una trentena de càrrecs i activistes independentistes.
L'Ajuntament de Palamós indemnitzarà amb poc més de 300 euros una veïna que va caure al carrer i se li van trencar les ulleres. El consistori assumeix que és en part responsable pel mal estat de la via i pagarà la meitat del preu de les ulleres noves.
Santa Cristina d'Aro condicionarà un pis municipal per destinar-lo a emergència social. És una de les propostes escollides entre els veïns. S'inclourà en el capítol d'inversions per l'any 2018 juntament amb millorar el pla de la biblioteca.
Doncs gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. Totes aquestes notícies les anirem explicant, les anirem ampliant al llarg d'aquest supermatí d'avui, que ara comença. I si ahir era 21D, avui és 22D, i a aquesta hora del matí saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
Anem al repàs del que va donar de si la jornada electoral.
Les eleccions al Parlament de Catalunya, al Supermatí.
Els partits independentistes revaliden la majoria absoluta al Parlament a les eleccions convocades amb l'article 155 de la Constitució espanyola. Unes eleccions que han guanyat en nombre de vots i escons el grup Ciutadans. Però la seva líder, Inés Arrimadas, no podrà ser investida presidenta. Ciutadans guanya amb una participació rècord que situa al voltant del 21%, del 81%, perdó, i que ha configurat el següent Parlament, Dani, amb 37 escons, com dèiem, Ciutadans.
El partit no catalanista aconsegueix més d'un milió de vots i supera les expectatives. És la primera força a les ciutats més poblades, però no aconsegueix el seu objectiu principal, que era frenar l'independentisme.
Al seu torn, Junts per Catalunya és la gran sorpresa de la nit.
Ningú s'esperava que fos la segona força ni que aconseguís 34 escons. La victòria legitima el president Carles Puigdemont, que ara té un dilema. Ha de tornar a Catalunya per prendre possessió d'un càrrec que el Parlament li renovarà si pacten les tres forces independentistes. I si finalment no pot tornar, qui serà president?
Esquerra Republicana és una de les derrotades de la nit.
Tot i que els 32 escons que aconsegueix són el seu millor resultat històric, no s'acosta a la primera posició que esperaven. Tot això amb el seu president i cap de llista a la presó.
El Partit Socialista, que tampoc aconsegueix els seus objectius.
La campanya de Miquel Iceta estava centrada en convertir-lo en president. Això no serà possible ni de lluny. Tot i que per primera vegada en molts temps milloren resultats respecte a les darreres eleccions, queden lluny de les expectatives.
I Catalunya en Comú Podem, cada cop més reduït el seu espai per la seva equidistància.
Només 8 diputats, un resultat baix per als defensors d'un referèndum pactat.
La CUP perd espai electoral també a favor dels dos principals partits independentistes.
Passa de 10 a 4 escons. Només tindran un més que els 3 que tenien a l'època de David Fernández i Quim Arrufat.
I una derrota que els costarà de pair els que han governat Catalunya els darrers 2 mesos. El Partit Popular, que aconsegueix només 3 diputats.
I tots 3 són a la circumscripció de Barcelona.
La Les eleccions del 21 de desembre han deixat un clar guanyador al Baix Empordà. Junts per Catalunya, la candidatura de Carles Puigdemont amb un 34% dels sufragis. Aquesta, Esquerra, és segona força amb el 22% dels vots. En tercera posició s'hi situa Ciutadans amb un 20%. Pel que fa al PSC, n'obté un 9%, Catalunya en Comú Podem arriba al 4%, com la CUP, i el PP, que es queda amb un petit 2%. Amb en David Parreño repassem les 5 claus que ens deixen aquestes eleccions al Baix Empordà, començant pel repàs de Junts per Catalunya, que, com acabem de dir, és la primera força a tots els municipis, David.
Doncs sí, tots els municipis del Baix Empordà han pres la mateixa decisió. Puigdemont s'ha situat com la primera força, fins i tot en aquells municipis governats per altres partits com Esquerra, el PSC o la CUP.
En aquesta campanya han tingut un paper destacat alguns dels alcaldes que han fet campanya per Puigdemont.
Malgrat guanyar amb un 29% a Sant Feliu, Puigdemont ha obtingut en aquesta vila el suport més baix a la comarca. L'alcalde Ganxó, Carles Motes, s'havia posicionat a favor de Puigdemont, tot i admetre que havia rebutjat formar part de la candidatura. On també s'ha imposat Junts per Catalunya ha sigut a Calonge, on el batlle Jordi Soler sí que formava part de la llista de Puigdemont. Cal tenir present que aquests municipis són un gran calador de vots.
Per contra, Esquerra no recull el rèdit de la Dolors Bassa.
Esquerra Republicana no ha aconseguit sobreposar-se en llocs on mana, com a la Bisbal, Palamós o a Palafrugell. De fet, no ha aconseguit quedar primer a Torroella, el poble natal de la consellera Dolors Bassa. L'Ajuntament, en mans dels republicans, així com tots els partits, s'havien bolcat pel seu alliberament de la presó del Calameco.
Hi ha un cas curiós, el de Colomers, on Ciutadans no ha aconseguit cap vot.
El partit guanyador a nivell català, Ciutadans, no ha obtingut cap vot ni un a Colomers. A pobles petits com Ullastret, Serra de Daró i Ultramort no han superat el 5%.
I clara victòria independentista a la Tallada, el poble del Baix Empordà que va patir, de manera més contundent, les càrregues de la policia espanyola el passat 1 d'octubre.
El 83% dels electors a la Tallada han escollit Junts per Catalunya, Esquerra o la CUP. I acabem, Miquel, amb una anècdota. Ullà és l'únic municipi del Baix Empordà on governa el PSC i ara els socialistes han recollit només un 7% dels vots.
I ara amb en Pedro Ruiz desgranarem els resultats per municipis per conèixer qui s'ha imposat a cadascun dels pobles del Baix Empordà. Ho farem, això sí, per al Blocs, perquè no sigui feixuc.
Doncs val a dir que Junts per Catalunya, la plataforma amb què concorria el 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va guanyar tots els municipis baixempordanesos. D'aquests, convé destacar que va obtenir un ampli marge a Ullastret i Serra de Daró, superant el llindar del 60%. La victòria va ser més ajustada a Sant Feliu de Guíxols, Begur i Palafrugell, sense arribar al 30% en el cas de les dues primeres localitats. Una altra dada curiosa és que Esquerra Republicana va ser segona força a tots els municipis, tret de Begur, Mont-ras, Castell-Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, on va ser-ho Ciutadans.
I ara fem un repàs dels resultats que es van obtenir al Bons, Begur, Bellcaire, Calonge, Castell-Platja d'Aro, Colomers i també a Corçà, Pedro.
Com ja hem explicat, a tots els municipis del Baix Empordà va guanyar Junts per Catalunya. D'entre aquest grup de pobles destaca Colomers i Corçà, on el partit de Carles Puigdemont supera el 50% dels sufragis. El Bons supera el 45%, mentre que Bellcaire d'Empordà no s'arriba al 44%. Posteriorment, a Calonge es queden amb un 33% dels vots, a Castell-Platja d'Aro amb el 32%, i el lloc on la victòria ha estat menys clara és a Begur, per sota del 30%. A Colomers, Ciutadans no va obtenir cap vot. En totes aquestes viles, la segona força ha estat Esquerra, oscil·lant entre el 20% i el 30%. L'excepció la trobem a Begur i Castell-Platja d'Aro, on el segon partit és Ciutadans.
I seguim amb Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Foixà, Fontanilles, Forallac, Garrigoles, Gualta, Jafra i la capital de la comarca, que és, bueno, la capital de la comarca, la Bisbal.
La victòria més àmplia de Junts per Catalunya es produeix a Fontanilles amb un 58% dels sufragis. La resta es mou en una forquilla que va del 40 al 50%. A la Bisbal obté un 38%. A totes aquestes localitats, Esquerra segona amb un 20-30% del vot. A Fontanilles el PP no va aconseguir cap vot i és rellevant també el vot registrat de la CUP a Garrigoles, que suma el 22%.
Recordeu que estem repassant què ha passat en clau electoral a cadascun dels pobles del Baix Empordà, fet que és especialment rellevant perquè en molts d'ells s'han produït canvis en la tendència de partits polítics. Hi ha molts pobles del Baix Empordà on governa, per exemple, Esquerra o d'altres partits, i han passat a guanyar-hi Junts per Catalunya. Us ho estem explicant aquí mateix.
Les eleccions al Parlament de Catalunya a Ràdio Capital.
I ara volem saber què ha passat a la Pera, la Tallada, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Palau-sator, Pals i Parlavà.
La Pera i Palau-sator són els pobles on més avantatge ha tret Junts per Catalunya, superant el 55%. Al mínim el registre Palafrugell d'un 31%. La resta de municipis entre el 35% i el 50%. Esquerra manté la mateixa tendència que altres municipis, és a dir, entre el 20% i el 30%. A Mont-ras i Palafrugell, Ciutadans aconsegueix pràcticament el 25% dels vots, 100 segons.
I ara viatgem fins a Regencós, Rupià, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Serra de Daró, Torrent i Torroella de Montgrí.
Es mouen entre el 30 i el 40% la victòria de Junts per Catalunya. A Sant Feliu es registra el mínim amb un 28%. Ciutadans és segona força a la localitat Ganxona i també a Santa Cristina d'Aro. A Serra de Daró i Torrent el PP no obté cap vot.
I finalment parlem de les estadístiques a Ullastret, Ullà, Ultramort, Vall-llobrega, Verges i Vilopriu.
Gran victòria de les files de Puigdemont a Ullà Estret amb un 63%, el mínim a Ullà amb un 39%, la resta entre el 40% i el 50%. Esquerra es manté com a segon partit i el PP tampoc obté cap vot a Vilopriu.
Gràcies, Pedro. Doncs aquest és el repàs al que ha passat a cadascun dels pobles de la comarca. Repàs que completarem ara parlant amb en Jordi Soler, que és alcalde de Calonge i candidat de la llista Junts per Catalunya. Serà d'aquí un no-res.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà, entrevistes amb els seus protagonistes, l'opinió d'experts de cada àmbit i el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Doncs us ho venim explicant al llarg d'aquest supermatí d'avui. Una de les sorpreses de la nit d'ahir és la segona posició, però amb un clar ascens meteòric, de la llista formada en el seu dia pel president a l'exili, en Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, que, com hem dit, ha quedat en segona posició davant de la sorpresa de gairebé tothom. I per parlar-ne tenim a l'alcalde de Calonge, que és també candidat de Junts per Catalunya, el senyor Jordi Soler, el que saludem ara mateix. Senyor Soler, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, senyor Soler, d'entrada, felicitats pels resultats. Senyor Soler, disculpi, que no l'hem sentit.
Sí, sí, dic moltes gràcies, molt amable.
Escolti, quina valoració en fan d'aquesta segona posició, d'aquests 34 escons?
Bé, la valoració ha de ser extremadament positiva. Durant aquestes tres setmanes crec que hem fet una gran campanya i la llista que partíem d'unes expectatives molt baixes els hem doblat inclús una mica més i hem aconseguit aquests 34 diputats. A Girona el resultat ha sigut més notori si cap, amb 7 diputats i vam estar a punt per uns moments teníem el 8è, sí. El 8è diputat assegurat. I el Baix Empordà, evidentment, també s'ha obtingut una victòria rotunda, si m'ho permet així amb aquestes paraules. Per tant, hem d'estar molt contents i molt satisfets de la feina feta i, sobretot, del paper que ha jugat aquí el president Puigdemont, el legítim president de la Generalitat de Catalunya.
El president que ha passat de no presentar-se mai més, en paraules seves, a liderar aquesta llista. Escolti, i ara què haurà de passar amb el president? Perquè, clar, el president és a Brussel·les.
Sí, ara en aquests moments, avui està prevista una compareixència seva al migdia, a les 12. Potser ens donarà més notícia d'això. El que sí va dir és que ell, per ser investit com a president de la Generalitat, tornaria aquí i és, sobre moltes incògnites, no crec que l'estat espanyol el deixi travessar la frontera. Per tant, haurem d'esperar uns dies i sobretot s'inicia un període de reflexió per veure què. Però la seva voluntat manifestada era clarament de de tornar per prendre possessió.
De fet, ha dit l'Estat estarà esperant que creui la frontera per detenir-lo. De fet, ja corre per la premsa que avui mateix esperen noves imputacions que podrien arribar fins a 40 persones imputades més per part del Tribunal Suprem.
Sí. És, tot plegat és molt trist. És molt trist que no cessin amb aquest intent de criminalitzar els polítics catalans, i en definitiva és molt trist que no s'havien llegit també aquests resultats. Catalunya ha parlat d'una manera molt clara. Els números, grosso modo, són exactament els mateixos de les passades eleccions. Cert és que hi ha un augment de ciutadans, pues, a costa del PP i de Catalunya en Comú, però tant els blocs queden exactament iguals.
Exactament tampoc, perquè el bloc independentista, el que sí que és cert és que ha perdut dos diputats en relació al que tenia la passada legislatura.
Sí, ha perdut dos diputats perquè la CUP s'ha desinflat a l'últim moment, però bueno, de 72 a 70 no hi haurà de diferència.
Escolti, vistos els resultats, és el moment de dir-li a Esquerra, veus com sí que havíem d'anar junts?
Bueno, nosaltres ho hem mantingut sempre. Això no és, és prou conegut que la nostra voluntat ha sigut anar junts i anar plegats. De fet, va ser Esquerra el qui va tirar cap a la seva via, i jo crec que va ser un error. Jo crec que junts haguessin sumat més.
Deixem que li pregunti sobre una altra qüestió. En l'entorn aquest del món dels tertulians, els opinadors, allò, els tòtems de l'opinió d'aquest país, hi ha qui afirma que aquesta victòria clara del president és alhora una derrota del model del PDeCAT, que podria veure's, no sé si reconstruït o refet o substituït fins i tot a partir d'un nou projecte que pugui encapçalar Carles Puigdemont a tenor d'aquests resultats. Què en pensa vostè d'aquesta teoria?
Bueno, això es veurà en els propers mesos. Des del darrer congrés del PDeCAT, el partit s'estava resituant, estava afiançant-se en una posició molt clara. Jo crec que aquest resultat li dona aire, i per tant haurem d'esperar els propers mesos. Cert és que li vindrà molt bé aquesta victòria, però també és cert que les estructures del partit s'hauran d'adaptar i moure amb aquesta situació política que té el nostre país ara.
De la manera que ho diu, sembla que estiguin llançant un pols, eh?
No és un tema de llançar un pols o no, però jo crec que el PDeCAT ha nascut com un nou partit, com la refundació d'un antic partit. Necessita el seu temps, necessita aire, necessita situar-se, aquests mesos són els necessaris perquè es pugui posicionar clarament dintre del marc polític català.
Senyor Soler, deixi'm que torni un moment al tema dels presos, de les detencions dels polítics que són fora. Aquesta victòria de l'independentisme, que gairebé tothom coincideix a dir això haurà de forçar el govern espanyol a seure's a negociar, i un dels primers passos és aturar el 155 i després alliberar els presos. Jo li pregunto, això ha de servir perquè alliberin els presos, o això, aquesta victòria tan clara, generarà cert ressentiment que precisament farà que el govern espanyol endureixi la seva posició?
Bé, vostè ho ha comentat abans, sembla ser que el Suprem té una sèrie de mesures que s'ha anunciat que es podia aplicar. No sé si se farà o no, però el que sí és cert és que és un clam a tots els diaris internacionals. Jo avui he pogut veure poca premsa, però algunes sí he vist, i tant Anglaterra com França, que era molt reticent. Alemanya és un clam al manifestar que l'independentisme doncs ha guanyat, no? Jo crec que si això no fa obrir els ulls a Madrid, tenen un greu problema, i nosaltres també tenim un greu problema.
Deixi'm que li pregunti precisament per Madrid. Mariano Rajoy hauria de convocar eleccions generals?
Jo crec que és evident que sí, hauria de convocar eleccions generals. L'aplicació, l'aposta que ell va fer de perquè el 155 duríssim, desproporcionat aquí a Catalunya, al nostre país, hi ha sortit malament, tres diputats que té el seu partit, així ho demostra i ho avalen, i a més a més li ha donat una força a Ciutadans que ni els mateixos pensaven fa tres setmanes que tindria. Per tant, jo crec que s'hauria plantejar d'una manera molt clara aquesta situació.
Senyor Jordi Soler, alcalde de Calonge i candidat de Junts per Catalunya, en clau local, deixi'm preguntar-li, vostè va ser escollit fa poc president del Consorci de la Costa Brava. Què n'hem d'esperar? És un parell de preguntes ràpides sobre el tema.
Sí. Bé, sí, certament vaig ser escollit president del Consorci de Costa Brava. És una elecció, en principi, per dos anys, fins final de la legislatura, perquè va en funció dels resultats que es treguin a la Diputació. I el que és la gestió, que és una gestió diguem-ne molt tècnica, més que política, el que serà una gestió continuista de lo que hi ha hagut fins ara.
Escolti, va aparèixer una polèmica al voltant d'unes auditories comptables. En el seu moment vam parlar amb el gerent del Consorci, que afirmava que si no es dotava de més estructura la institució, renunciaria al càrrec. Vaja, això se solucionarà, aquest problema?
Aquest problema està solucionat. El tema de les auditories està absolutament resolt i s'hi van posar les mesures necessàries i s'està dotant de múscul, diguem-ne, administratiu i de tècnics al Consorci perquè realment sigui un instrument molt i molt potent al servei de tot el que és el servei amb alta d'aigua i clorograma a la Costa Brava.
Senyor Soler, tenim diversos temes relacionats amb Calonge i Sant Antoni per preguntar-li. Ens emplacem, si li sembla, de cares a l'any que ve, a poder-ne parlar amb més tranquil·litat.
Quan vostès vulguin, estic a la seva disposició.
Jordi Soler, que vagi bé. Bon dia i sort.
Moltes gràcies.
D'aquí 4 minuts seran 8:45 del matí. De manera ràpida, podem repassar també quines són les reaccions de la resta de partits quan es va saber ahir quins serien els resultats electorals. Carles Puigdemont celebrava des de Brussel·les la victòria de la República Catalana enfront de la monarquia del 155. L'escoltem.
De manera que, amb els resultats a la mà, la situació urgeix una rectificació, una reparació i una restitució. Rectificació de molta gent, començant pel govern espanyol, però no només. Hi ha molta gent a la cua de la rectificació, els estem esperant. Una reparació, hi ha molta gent a qui heu fet mal. Gent a qui vau ferir el dia 1 d'octubre, que encara han de sentir un sol mot de disculpa del cap d'estat o del president del govern.
Això és el que deia Carles Puigdemont. Ciutadans també celebrava la victòria en vots i en escons al Parlament, on per primera vegada hi guanya un partit no nacionalista català. Escoltem Inés Arrimadas.
Hoy 1.100.000 valientes han lanzado un mensaje al mundo, no solo a Cataluña, no solo al conjunto de España, sino al mundo. Y es que la mayoría social en Cataluña se siente catalana, se siente española, se siente europea y va a seguir siéndolo. Y va a seguir siéndolo.
Des d'Esquerra, Marta Rovira proclama que la República ha guanyat el 155.
Aquesta nit l'independentisme ha tornat a guanyar les eleccions i les ha perdut el senyor Mariano Rajoy. Mariano Rajoy les va plantejar com un plebiscit a l'article 155. I avui la República ha guanyat el 155. Aplaudiu! La República ha guanyat!
I l'altre dels candidats a aquestes eleccions, que a més es va presentar amb una candidatura molt presidencialista, Miquel Iceta, reaccionava així.
Volem agrair també als ciutadans i les ciutadanes que han donat suport a les nostres candidatures, que ens han permès de sumar un diputat més i més de 50.000 vots més. Recordar que des de 1999 no aconseguíem millorar els resultats i ens n'alegrem. Aquests resultats no són els que perseguíem. No hem aconseguit una majoria alternativa al bloc independentista i tampoc hem aconseguit esdevenir el pal de paller d'aquesta alternativa. En aquest sentit, vull felicitar Inés Arrimadas i el partit Ciutadans per la seva victòria en vots i en escons. Cal descartar, doncs, de forma rotunda la via unilateral i il·legal que tant ha perjudicat les institucions i el país.
Aquestes són les reaccions dels diferents caps de llista a les, als resultats electorals que es coneixien ahir la nit. Són 8:45 del matí. I volem repassar què diu la premsa al voltant d'aquests resultats. Som-hi, Dani.
La Vanguardia. La premsa catalana, La Vanguardia, diu Ciutadans guanya, però la majoria independentista es renova. I una foto d'Inés Arrimadas i Albert Rivera a la portada. El Punt Avui titula simplement Seguim. Diu victòria per Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP, que revaliden la majoria absoluta independentista i poden governar.
Aquesta portada de Seguim l'hagués pogut fer algun conegut nostre, eh?
El coneixem, sí.
El coneixem.
Sí.
I què més?
El periòdico diu, encara més difícil, el bloc independentista reté la majoria absoluta malgrat la victòria d'Arrimadas amb vots i escons. I el diari Ara diu, independentisme, majoria absoluta, unionisme, Ciutadans primer amb vots i en escons. La premsa espanyola, El Mundo. Puigdemont sosté el separatisme tot i el triomf històric d'Arrimadas. L'ABC, victòria històrica i agredolça d'Arrimadas. La Razón, Arrimadas aconsegueix una victòria històrica però insuficient. I el país, Ciudadanos, frena la majoria del bloc independentista.
I aquesta portada, no coneixem qui ha fet aquesta portada del país, però...
Tot i que ho hauríem de comprovar perquè em sembla que hi ha una nova versió de...
Creus que hi ha una nova versió, val. Ahir especulàvem que podria ser la primera edició o que no haguessin tingut temps de canviar-la, eh?
Ho comprovarem.
Premsa catalana, premsa espanyola, què més?
Premsa internacional, la CNN diu els partits separatistes de Catalunya guanyen la majoria a les eleccions. El The Guardian, els partits independentistes mantenen les eleccions a unes la majoria en unes eleccions avançades. La BBC, el resultat de les eleccions és una derrota per Espanya, citant el que deia Carles Puigdemont, i el New York Times un problema per la unitat d'Espanya perquè els independentistes de Catalunya mantenen la majoria a les eleccions regionals.
Gràcies, Dani. I aquesta música que esteu sentint de fons és per explicar-vos la següent notícia. És una cançó de Lluís Llach.
Mireu-los com van, senyorets, des de sempre. Sols hi nota l'esquena que no han acotat mai. Mireu-los com van, són la vella caverna, però amb les noves caretes per seguir malmenant. Ara són més polits que els seus pares.
La Guàrdia Civil inclou el cantautor de Verges Lluís Llach i el palsenc Agustí Alcoverro, vicepresident de l'ANC, en un nou atestat en la investigació per sedició, David Parreño.
La policia espanyola menciona una trentena de càrrecs i activistes independentistes, entre els quals s'hi troben noms tan diversos com Neus Munté, Mireia Polla, Albano Dante Fachín, Joan Tardà, Núria de Gispert, Ramon Tremosa o Alfred Bosch. Segons l'atestat policial, tots ells van participar en la concentració del passat 20 de setembre davant del Departament d'Economia. Els assenyala per no haver permès la tasca de la comitiva judicial. També vincula directament l'ANC i Òmnium amb l'argument que les pancartes i els cartells que hi havia duien els seus logotips i que hi havia voluntaris de les dues associacions que donaven instruccions als manifestants.
Gràcies, David. 2:45 de 9 del matí.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I encara en clau electoral... Us hem explicat, de fet, les diferents posicions en les que han quedat els diferents partits polítics, començant per Junts per Catalunya, que ha obtingut 34 escons, també per Ciutadans, que n'ha obtingut 37 escons Ciutadans. Ara, home, això és el que té per la memòria. 37 escons per part de Ciutadans, 34 per part de Junts per Catalunya. Aquests escons es reparteixen, com sabeu, en 4 demarcacions, però no costa el mateix obtenir un escó a la demarcació de Girona que a la demarcació de Barcelona. I volem fer-vos un repàs de què cal, quin és el preu que té cada escó en funció de la demarcació on s'aconsegueixi el vot, Dani.
Pel seu pes demogràfic, la demarcació de Girona li corresponen 17 dels 135 escons que té el Parlament de Catalunya, però com és sabut, el preu de cadascun d'aquests diputats és diferent a cadascuna de les 4 demarcacions catalanes. Aquesta diferència, denunciada reiteradament per alguns partits, passa perquè així ho determina la llei electoral espanyola, que és la vigent a Catalunya, que tot i haver abordat la qüestió en diverses ocasions, no ha estat substituïda per cap llei electoral catalana per la impossibilitat d'arribar a un acord entre els diferents partits. Mentre que la demarcació de Barcelona calen 48.893 vots per obtenir un diputat, a les comarques gironines en són suficients 30.462. Aquesta diferència és motiu de queixa permanent per part dels partits que tradicionalment tenen una representació més gran a les comarques de Barcelona, perquè sempre han defensat la proporcionalitat directa, al·legant que els vots de Barcelona valen menys que els d'altres demarcacions. Això s'ha defensat sempre des dels partits amb més implicació al territori, aquest sistema vigent, amb l'augment que a Girona, Lleida o Tarragona, la població, amb l'argument que la població està més dispersa pel territori i cal garantir-ne la representativitat.
Aquesta és una de les cantarelles habituals que hem sentit de dir: escolti, vostès han guanyat en diputats, però no han guanyat en vots.
És per aquest sistema d'atribució d'escons, que els partits sobiranistes han guanyat en escons en repetides ocasions, però sense tenir una majoria de vots. I, de fet, l'any 1999, Jordi Pujol ja va obtenir una majoria de diputats, però la candidatura de Pasqual Maragall el va superar en nombre de vots, fet que va propiciar que el socialista anunciés que faria un govern a l'ombra.
No ho he contrastat, però ahir per la xarxa corria un càlcul alternatiu al càlcul oficial, que deia: si s'hagués implantat el sistema d'un ciutadà un vot, Ciutadans hauria obtingut 33 diputats.
34. Els independentistes no aconseguirien majoria absoluta i això aniria en benefici de partits com el PSC o Catalunya Sí que es Pot.
Doncs aquest és el càlcul, diguem-ne, alternatiu que s'hagués pogut fer si el sistema electoral fos diferent. El sistema electoral és el que és aquest, l'actual, la llei electoral espanyola, que és la que es fa servir també a Catalunya. Passen 7 minuts de 8:45 del matí. I ara sí que tanquem el capítol dedicat a les eleccions. Obrim nova pàgina en clau Baix Empordà. I ho fem per explicar-vos una notícia d'aquelles singulars que a vegades es produeixen en relació entre els ciutadans i les administracions. Resulta que l'Ajuntament de Palamós indemnitzarà amb poc més de 300 euros una veïna que va caure al carrer i se li van trencar les ulleres. La xifra és la meitat del cost d'unes altres ulleres, déu-n'hi-do. Un consistori assumeix que és en part responsable pel mal estat de la via i li pagarà la meitat del cost, com dèiem, d'aquestes ulleres noves, Toni Selles.
El mes de juny, la veïna va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial a l'Ajuntament de Palamós. Aquesta figura suposa l'obligació de les administracions públiques de reparar el dany causat pel seu funcionament. Els ciutadans s'hi poden acollir quan hi ha un dany que afecta el seu patrimoni o un dret o interès protegit. En aquest cas, la veïna denunciava els danys que havia patit com a conseqüència d'una caiguda a la plaça dels Països Catalans al costat de la biblioteca municipal. Els tècnics van inspeccionar el lloc i en el seu informe van constatar que diverses llambordes del pas de vianants de la plaça s'havien aixecat de resultes de la pressió de les res dels arbres que hi ha al lloc. L'informe dels tècnics municipals arribava a la conclusió que el mal estat del paviment va fer caure aquesta veïna. La dona reclamava només que se li havien trencat les ulleres, que havien quedat inservibles. La factura d'unes de noves pujava a 609 euros. D'acord amb el dictamen de l'assessoria jurídica, l'Ajuntament conclou que en aquest cas es dona una concurrència de culpes a un 50% i que, per tant, li correspon indemnitzar la veïna amb un import de 305 euros amb 50 cèntims. És a dir, el consistori li paga la meitat de les ulleres noves.
Tenim més notícies per explicar-vos aquest matí d'avui. Per exemple, que Santa Cristina d'Aro condicionarà un pis municipal per destinar-lo a emergència social. És una de les propostes escollides entre els veïns. S'inclouran en el capítol d'inversions per l'any 2018, juntament amb el fet amb el pressupost previst a millorar el pla de la biblioteca, David.
L'any passat, el govern de Santa Cristina va recuperar la confecció dels pressupostos municipals de manera participada. Aquest setembre es van fer les assemblees temàtiques pel pressupost del 2018. Van sortir una quarantena de propostes, 23 de les quals s'han sotmès a votació. El primer de la tria és organitzar un cirefòrum que es durà a terme a l'octubre. També destaca buscar una alternativa del Roundup per eliminar les males herbes en el municipi. Es tracta d'un herbicida basat en glifosat, possible cancerigen. Santa Cristina no acota la participació ciutadana a un determinat import d'inversions, ho explica la regidora de Participació Ciutadana, Sònia Pujol.
És, de fet, en el pressupost ordinari el que marca les accions que portarà a terme el municipi durant l'any, i és per això que la nostra voluntat és que aquestes accions siguin decidides per tots els ciutadans. Això complica la tasca de regidors i tècnics? Doncs probablement seria més fàcil decidir-ho tot entre nosaltres, però també seria menys democràtic i enriquidor.
Més notícies al Supermatí. El procés de participació ciutadana sobre els pressupostos participats 2018 de Palamós arriba a la fase de votació.
Després de recollir les 262 propostes ciutadanes rebudes, després d'haver-les validat tècnicament i posat en assemblea per prioritzar-les, el dia 13 de gener s'iniciarà l'última fase del procés, en el qual es posaran a votació les 20 propostes seleccionades. Del 13 al 31 de gener, totes les persones empadronades a Palamós majors de 16 anys podran votar fins a 10 de les 20 propostes disponibles. El passat dissabte es va fer una assemblea ciutadana de priorització de les propostes, i de les 52 que havien prioritzat els tècnics de l'Ajuntament en van sortir aquestes 20 que aniran a votació. El procés participatiu dels pressupostos de 2018 va començar el passat 13 de novembre amb un període obert de 3 setmanes, durant el qual es van arribar a recollir fins a 262 propostes de ciutadans. 52 van passar al sedàs dels tècnics de l'Ajuntament.
Dani, gràcies.
A tu.
Que tinguis bones festes, que avui és l'últim Supermatí abans de Nadal, eh?
Igualment.
Que vagi molt bé.
Vinga.
I d'aquí a 3 minuts, que seran 3 quarts de 9. I com sempre, quan acabem el bloc informatiu del Supermatí, li posem un comentari, una anàlisi assenyada, que en aquesta ocasió, i abans d'acabar la temporada d'hivern, no, de temporada d'hivern no, abans d'acabar la temporada pre-Nadal, diguem-ne, li posa el periodista i director de la revista Proscenium, Dani Chicano.
El més lògic és que una col·laboració en un mitjà després d'un dia d'eleccions com les d'ahir, anòmales, amb candidats a la presó o exiliats il·legítimes, convocades pel president del partit polític més corrupte d'Europa de manera il·legítima, arrogant-se competències que no li corresponien de manera inconstitucional, deia que el més lògic seria parlar dels resultats de les eleccions. Ho faré, però no gaire, perquè la meva opinió en aquest àmbit no té massa valor, en d'altres menys, però en aquest, poquíssim. Estem igual que abans, amb dos blocs molt marcats i uns pocs que naveguen. El PP no. No està igual. A Catalunya, el responsable d'aquest desfici, de la violència institucional, de les clavegueres, ha passat a ser irrellevant i gairebé es queda fora del Parlament, la qual cosa hauria estat sensacional. Mentre l'extrema dreta taronja amb el Campesi i és el partit més votat. I ara què? Doncs a continuar. A exigir la restitució del govern legítim de Catalunya i ampliar la base d'aquesta majoria independentista. Però mentre treballem, mentre continuem endavant, anem al teatre. Deia Salvador Sunyer, director de Temporada Alta, que mai no havia percebut, com en aquesta edició que acaba de tancar, que la gent anava al teatre per reposar momentàniament de la situació política del país. Fins i tot això li ho feien avinent alguns dels espectadors personalment. És un dels valors del teatre, no l'únic, però sí un dels més importants. Aquest Nadal, mentre intentem que deixi la presó i l'exili el govern legítim del país, aprofiteu l'extensa oferta teatral i sense amateur o professional existent. Començant pels Pastorets, segur que al vostre poble o ciutat n'hi ha, i seguint, si voleu aprofitar, per la programació de les sales barcelonines, si és que voleu fer una escapada. Al Mercat de les Flors, els EIA fan una meravella que es diu Intarsi. Una altra meravella, el Teatre Lliure, Rúmia, tots els espectacles de circ esplèndids. A la Sala Beckett hi teniu aquest Nadal el Pac de la Banyolina, Clàudia Sedó, amb Tortugues, la Desacceleració de les Partícules i l'Home sense Veu. I aquestes només en són algunes de les possibilitats. Aneu al teatre, expulseu-vos l'angoixa i endavant les atxes, que la República ens espera.
I com sempre, si voleu, aquest comentari el podeu tornar a escoltar.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I ara hem de fer una cosa d'aquestes que no ens agrada especialment, però que és parlar de nosaltres, i a més encara ens agrada menys, perquè és per acomiadar-nos d'una de les persones que forma part d'aquesta petita família de Ràdio Capital durant aquests dies. Eugènia, bon dia.
Bon dia, Miquel, com estàs?
Bé, i tu?
Bé, molt bé. Una mica trista, per això d'acomiadar-me, però és temporalment.
Vaja, això espero que sigui temporalment, perquè aquestes coses, això de temporalment, això quan passa en una relació, és no necessito un temps i tal. Això ja és adiós muy buenas, Espero que no sigui el mateix cas.
Home, no, això és una relació molt intensa, no passa res.
Te'n vas a Escòcia, eh?
Sí, me'n vaig una temporada a estudiar, però després torno a l'Empordà i em fa molta il·lusió.
L'Eugènia, que és una de les persones que forma part de la redacció de Ràdio Capital i que us ha acompanyat amb la seva veu melosa per explicar-vos l'actualitat. Eugènia, jo volia donar-te les gràcies en nom de tot l'equip i dedicar-te també allò un aplaus, que deia aquell, et sembla?
Moltes gràcies, i gràcies a vosaltres i també a tots els oients.
Va, mira, un aplaus, vinga. Aviam, això és... Bravo, bravo. A més, l'aplaudiment no és de la redacció, sinó que és del Palau Sant Jordi, gairebé.
Ah, perfecte. Molt millor.
Doncs això, Eugènia, gràcies per tot i quan tornis... Bueno, encara et sentirem alguns dies més, però com que avui és l'últim superat, et sentirem uns dies més amb allò, amb repàs a l'actualitat.
Exacte.
Abans del 30, que és el dia que ja te'n vas.
Exacte. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Una abraçada, Eugènia.
Que vagi molt bé i bones festes. Bon Nadal.
Igualment, per tu. Això de posar la cançó de Titanic era una risa, eh? No us penseu ara que estem aquí nostàlgics, perquè estem contents per l'Eugènia, que se'n va emprendre noves aventures i nous viatges. Estava entre el Titanic i la vall del riu Vermell. Allò el trobarem a faltar el teu somriure. Que a l'Eugènia, que és així més Boy Scout, li hagués anat millor. Dani? M'has mirat amb cara de...
Encara tinc el micròfon tancat.
Amb cara de tònita. No, dic això del Boy Scout. L'Eugènia és ligada, això d'anar a la muntanya. I...
Sí.
Per això. No he trobat la vall del riu Vermell.
Comprovem-ho a Instagram.
Exacte. I aquesta música és la que... L'obertura... M'agrada parlar d'obertura quan fem un repàs a l'agenda cultural, perquè això de l'obertura és el que dona pas també a les òperes i les simfonies. Comencem l'agenda d'avui, divendres, al Centre La Benifa, en l'any de Platja d'Aro, on hi tindrà lloc el passi documental Renda Bàsica dins la prolongació del Festival Internacional de Cinema Documental Docs Barcelona, Marc Clapés.
Renda Bàsica, un documental sorprenent i reflexiu sobre una idea radical que està de nou al cim de l'agenda social. Treballaria si et paguessin simplement per existir? La proposta de la Renda Bàsica garantida torna al debat públic com una alternativa al principi de drets i deures i un sistema econòmic burocràtic. La idea que els més grans de 21 anys han de tenir una assignació fixa mensual, independentment si estan treballant o no, divideix opinions. Un documental que es podrà veure a les 8 del vespre al Centre Benir Fanalenc de Platja d'Aro, amb entrada gratuïta.
Un documental que Marc mateix no es perdrà de cap de les maneres. Per prendre punts, seguim a Palafrugell, on continuen les activitats que s'han preparat a la Bòbila amb la pista de gel per poder-hi patinar durant una estona i també altres propostes culturals.
A partir de 6:15 de la tarda, a la Biblioteca de Palafrugell hi tindrà lloc l'activitat infantil L'Hora del Conte amb la Pepa Contes, on als més petits els explicarà el conte L'Estel de Nadal. A més, també tindran l'oportunitat de parlar amb el patge reial que els visitarà. També durant tot el dia a Palafrugell hi haurà Palafrugell Christmas Market per als carrers del centre de la vila i la pista de gel estarà oberta de les 10 del matí fins a les 9 de la nit per tots aquells que vulguin passar una estona patinant sobre gel.
Saltem a Palamós, on avui s'hi celebra l'última jornada de la famosa i tradicional Palamós Christmas Race, que aquest any arriba a la 42a edició.
Un any més, a la badia de Palamós acull la tradicional regata Christmas Race, que aquest any celebra la seva 42a edició. La tradicional regata de classes olímpiques i juvenils va donar inici en aigües de la badia de Palamós el passat diumenge dia 17 i finalitza doncs, aquest divendres 22 amb la disputa de la Mer dels Reis. Per tots aquells que vulguin veure grans professionals de la vela olímpica, ja ho saben, avui teniu l'última oportunitat per veure un veritable espectacle al mar.
I dissabte, al Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà, hi tindrà lloc a les 6 de la tarda la representació representació dels Pastorets.
Els Pastorets tornen al Teatre Mundial de la Bisbal. Des de fa uns quants anys s'ha recuperat aquesta tradició tan típica del Nadal a la capital del Baix Empordà. I abans del dia de Nadal en podré veure una de les seves tres representacions. Les altres dues es realitzaran al mateix horari, els dies 7 i 14 de gener.
I a la plaça de la Vila de Begur, representació teatralitzada del Pessebre Vivent.
És una iniciativa del grup teatral local Smuties, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. En aquesta primera edició, el grup de teatre ha previst fer dues representacions els dies 23 i 30 de desembre entre les 6 i les 9 del vespre. El punt de trobada serà la plaça de la Vila per anar després a veure el Pessebre, ubicat al llarg del carrer Sant Pere. Les entrades, amb un preu de 5 euros, es poden adquirir de manera anticipada a l'oficina de turisme o el mateix dia a la Guingueta.
El Museu de la Pesca de Palamós, a partir de les 8, show cooking de cuina marinera tradicional.
El show cooking són sessions de demostració en directe i degustació de cuina marinera tradicional dirigides pels cuiners de l'equipament de l'Espai del Peix. El seu objectiu és donar a conèixer, a través de l'observació, l'aprenentatge i el tast, els productes pesquers del port de Palamós, la seva cuina i la gastronomia marinera del territori. Cada sessió proposa un nou receptari amb plats originaris de la cuina dels nostres pescadors i elaborats amb espècies de peix fresc menys conegudes, econòmiques i saboroses. Les sessions compaginen propostes més tradicionals i clàssiques amb suggeriments culinaris més innovadors. Les sessions, a més, s'acompanyen amb un maridatge de vins de l'Empordà.
Diumenge a les 11 de la nit, Festa del Tio, amb l'actuació de l'Hada Verde i de Chemical algú ha de posar un dia remei a aquests noms, eh? De Chemical Panxuts.
I a la Bisbal i Rodalies tothom sap que la nit del 24 de desembre, després de les tipades reglamentàries, és l'hora de l'Hada Verde, un grup de músics que es reuneix exclusivament per a l'ocasió. Toquen versions. Des de fa ja uns quants anys, aquest concert s'ha consolidat com la cita ineludible de les festes bisbalenques. Aprofitant allò de que per Nadal cada ovella va al seu corral, aquesta nit és l'excusa perfecta per retrobar-se amb els amics i coneguts de tota la vida, especialment amb tots aquells perduts i perdudes que fa temps que vam canviar la Bisbal per un altre racó del món, en plena avinentesa nadalenca, doncs que corren per aquestes terres empordaneses. I l'Hada Verde està integrat per Jaume Pla, Alice Bou, Genís Figa, Toni Molià i molts altres artistes autòctons que hi col·laboren.
Gràcies, Marc Clapés. També tenim activitat cultural a Sant Feliu de Guíxols, i allà anem amb en David González des d'Extra FM, David.
Bon dia. A Sant Feliu de Guíxols, aquest dissabte 23, demaneu el joc de la figura de Caganers quan vingueu a visitar el Museu d'Història al Monestir. Activitat en família per conèixer i recórrer les exposicions. De les 10 del matí a les 6 de la tarda al Museu d'Història. Entrada 2 euros. I actuació de l'orquestra de corda a càrrec dels alumnes de l'Escola de Música. A les 12 del migdia al Mercat i a la Rambla Antoni Vidal. I també pots escoltar el grup de violins i grup de vent i flauta a les 6 de la tarda a diferents indrets del centre de la ciutat. Organitza l'Escola de Música Municipal. A les 8 del vespre, al Centre Excursionista Montclar del carrer Campmany número 11, Imagina Teatre, lectura de textos dramatitzada. Entrada gratuïta si ets soci del Centre Excursionista Montclar. I diumenge, dia 24 de desembre, ball per als socis del Centre Cívic Tueda, amb l'organista Francesc Mas, a les 6 de la tarda. I durant els mesos de desembre, gener i febrer, campanya gastronòmica d'Orissos. Trobareu aquesta delícia del mar acabada de recollir a diferents restaurants de la ciutat. 6 orissos, una copa de cava i una llesca de pa per 6 euros.
I de Sant Feliu saltem a Platja d'Aro, David.
A Platja d'Aro, segona edició del gran sorteig de Nadal, amb el sorteig d'un Toyota Yago, una bicicleta elèctrica, un cap de setmana al municipi i milers d'euros en regals. Del 2 de desembre al 5 de gener, per la compra mínima de 20 euros en els establiments adherits, es podrà desar una butlleta pel sorteig el dia 7 de gener. I Castell d'Aro acull la 59a edició del Pessebre Vivent. Els quadres del Pessebre compten amb la participació de 300 figurants que li donen personalitat pròpia amb la representació d'oficis artesanals i escenes relacionades amb el camp i el món rural. Les dates de representació són els dies 23, 25, 26 i 30 de desembre i 1 i 6 de gener.
Ha sigut curt això avui. David González des d'Extra FM, gràcies amb les activitats que es fan a Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro. I a 7 minuts perquè siguin les 9, avui us volem parlar d'un naixement, el d'aquests. Els oients més dinosaures sabreu que estem parlant dels Bee Gees, i és que tal dia com avui, un 22 de desembre, naixien Maurice i Robin Gibb.
Primer va veure la llum Robin i 35 minuts després Maurice. La família Gibb, el que no es pensava aquell dia de 1942, és que aquells nens els hi portarien tantes alegries. El part va tenir lloc a l'illa de Man, en plena postguerra, en un país arrasat per les bombes i arruïnat. La família Gibb es va veure obligada a emigrar a Austràlia, on els germans van començar a fer passos en el món de la música. Anys més tard van tornar al Regne Unit, on va començar la història dels Bee Gees, que es va allargar fins a la mort de Robin el 2012. Maurice, per la seva part, va morir 9 anys abans.
I dels Bee Gees saltem a aquesta banda. Aquest deu ser un dels riffs de guitarra més venerats de la història del rock. 22 de desembre, tal dia com avui, moria Joe Strummer.
El cantant, compositor, guitarrista i fundador de The Clash va morir d'una aturada cardíaca el 2002. Va ser el líder de la banda obrera sorgida l'any 1976 al costat de Mick Jones, Paul Simonon i Terry Chimes. Al llarg dels anys va gravar temes com Should I Stay or Should I Go, This is the Radio Clash o London Calling.
I també tal dia com avui, un 22 de desembre, moria ell, moria Joe Cocker.
Ho va fer el 2014, víctima d'un càncer de pulmó. La seva inimitable veu va començar a escoltar-se als anys 60 i a finals d'aquella dècada va obtenir el número 1 de les llistes de tot el món gràcies a la versió de Little Help from My Friends dels Beatles. També recordat per un parell de cançons de pel·lícula com Up Where We Belong, d'Oficial i Cavaller, i You Can Leave Your Head Out, del clàssic de Randy Newman, que es va formar part de la pel·lícula 9 setmanes i mitja.
Joe Cocker, que no Joe Cocker, com li diu molta gent. Joe Cocker seria en Joe Cuiner, no, Dani?
El que cuina.
I, en canvi, Joe Cocker...
Home, és una cosa pitjor.
Home, pitjor, va, depèn. Perquè si cook és cuinar, cock és penis, doncs Joe Cocker...
El penisador.
L'home penis. No sé, si tenia el penis com la veu, doncs déu-n'hi-do amb en Joe, ja us ho diré. Marxem. I marxem amb el repàs de les notícies que us hem explicat en forma de resum.
Junts per Catalunya és la força més votada al Baix Empordà en les eleccions al Parlament, amb més d'un 34% dels vots. Esquerra Republicana s'endú prop d'un 23% i Ciutadans un 20,5%. La resta de llistes queden molt per sota.
Per municipis, Junts per Catalunya també és la llista més votada a les poblacions amb més habitants, com Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, la Bisbal o Torroella de Montgrí. Ciutadans és segona força a Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols.
La participació electoral al Baix Empordà s'enfila fins al 80,75%. A les eleccions del 2015 va ser de prop d'un 77%. Han votat 58.935 persones.
La Guàrdia Civil inclou el cantautor de Verges Lluís Llach i el palsenc Agustí Alcoverro, vicepresident de l'ANC, en un nou atestat en la investigació per sedició. La policia espanyola menciona una trentena de càrrecs i activistes independentistes.
L'Ajuntament de Palamós indemnitzarà amb poc més de 300 euros una veïna que va caure al carrer i se li van trencar les ulleres. El consistori assumeix que és en part responsable pel mal estat de la via i pagarà la meitat del preu de les ulleres noves.
Santa Cristina d'Aro condicionarà un pis municipal per destinar-lo a emergència social. És una de les propostes escollides entre els veïns. S'inclourà en el capítol d'inversions per l'any 2018 juntament amb millorar el pla de la biblioteca.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ens veurem, ens retrobarem a partir del 8 de gener. I també gràcies a Martí Seguer, amb el que repassem la previsió del temps. Martí.
Ens aixequem amb una jornada amb núvols prims, amb vent de tramuntana i amb temperatures entre els 6 i els 15 graus. A la tarda arribaran més núvols, però sense deixar-nos precipitació. El cap de setmana es presenta tranquil, amb un dissabte i un diumenge assolellats i amb temperatures entre els 4 i els 14 graus.
Nosaltres avui marxem de vacances. Nosaltres, el Supermatí marxa de vacances fins al dia 8 de gener, però durant aquests dies de Nadal podeu seguir informats dia a dia, minut a minut, a través de radiocapital.cat i també a través de la nostra emissora i a través del nostre web us anirem oferint una sèrie de programes especials, resum del que ha donat de si aquest 2017. Primer, per una banda, en clau empordanesa, que és el que toquem a nivell informatiu, i també en clau musical, que és el que toquem habitualment a la ràdio a partir de les 9 del matí. Per tant, no deixeu de sintonitzar-nos. I abans de marxar, una última cosa, un agraïment enorme, sincer i espectacular a tota la gent que fa possible no només aquest programa, sinó la subsistència diària d'aquesta emissora. I tota aquesta gent són Antoni Celles, en David Parreño, en Dani Cortés, en Martí Seguer, en Marc Clapés, en Pau Ponseti, l'Alba Lejide, en Gerard Tascatx, en Josep Lluís Vidal, la Sílvia Pedret, en Pedro Ruiz, la Júlia Álvarez, la Paula Boira, també l'Eugènia Güell, a la que avui hem acomiadat, i una abraçada molt especial a la persona que posa el carbó a la màquina, com aquell qui diu cada dia, en Juli Pedrero. I tornarem el 8 de gener del 2018. Que vagi molt bé. Aviam com han anat les coses durant aquestes festes. Adéu-siau.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.